L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giné.
Bon dia, som a dijous, 12 del mes de novembre. El Ministeri de Medi Ambient emet una declaració d'impacte ambiental favorable al projecte Castor. Aquest serà un dels temes amb els que nosaltres encetarem avui l'informatiu. També farem, com sempre, un seguiment diari als aconteixements relacionats amb la LEAR i passarem per les emissores municipals de les Terres de l'Ebre per a que ens expliquen el que passa als seus municipis. Salutacions cordials de qui a partir d'ara s'encarrega de presentar i dirigir aquest temps d'informació. Tere Giné, benvinguts. Comencem. Tornem avui a obrir l'actualitat informativa des d'Alcanar, perquè el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí ha emès una declaració d'impacte ambiental favorable al projecte Castor, que preveu la construcció d'una planta d'emmagatzematge de gas natural davant de la costa sud del Delta de l'Ebre. La DIA, que aquest dijous es publica al BOE, resol que sempre que el projecte es dugui a terme segons l'alternativa elegida i amb les mesures i condicions ambientals deduïdes del procés d'avaluació, el medi ambient i els recursos naturals de la zona quedaran adequadament protegits. La DIA estableix també que hi haurà un contracte regular amb les confraries de pescadors afectades per acordar les mesures adequades per minimitzar l'impacte que puguin patir. Domènec Ramal, Alcanar Ràdio.
Efectivament, Tere, hem de parlar avui del projecte Castor i per no massa bones notícies, com a mínim per als interessos del nostre municipi, Alcanar. L'estructura Castor es troba a uns 1.700 metres de profunditat i a 21 quilòmetres 600 metres de la costa, davant del terme municipal de Vinaròs. Coincideix aquesta estructura amb l'antic camp petrolífer d'Amposta. Aquest magatzem farà una funció de regulació dels desequilibris de l'oferta i la demanda de gas natural del sistema gasístic espanyol i de reserva estratègica. L'alternativa seleccionada per al projecte té en compte la ubicació de la planta d'operacions a terra entre l'autopista AP7 i la CB11 i el camí d'Alcanar, el camí dels Canadeus a la comarca del Montsià. L'alimentació dels generadors i els compressors amb gas natural, l'evacuació de seguretat de les possibles emissions de gas per aireig de la planta d'operacions a terra i per torxa a la plataforma marina i la construcció d'una plataforma marina per als pous i una altra de procés, unides totes per una passarel·la. La declaració d'impacte ambiental aprovada inclou les mesures necessàries per minimitzar els impactes vinculats a les operacions d'estesa i rasat del producte i el cable de fibra òptica al mar, la descàrrega de rebles de perforació, l'excavat, els moviments de terra, l'anivellament del terreny i la disposició del gasoducte i la fibra òptica en el seu tram terrestre. Alhora, també establix les condicions per evitar els impactes al sòl, al fons marí, aigües continentals, aigua marina, flora i fauna marina i litoral, espais protegits, paisatge i medi socioeconòmic, entre d'altres. Tot i que no és probable l'afecció dels sorolls i vibracions a la fauna, la declaració d'impacte ambiental també preveu fer un manteniment preventiu per reduir aquests impactes. En relació al medi socioeconòmic, la declaració estableix que es duran a terme contactes periòdics amb els pescadors per acordar les mesures adients per minimitzar l'impacte que puguen patir. A més, se senyalitzaran les zones on es faci l'estesa de les conduccions i es comunicarà als pescadors l'àrea on s'ha fet l'abocament de rebles perquè ho tinguin en compte a l'hora de pescar per arrossegament. El Ministeri elaborarà un informe dels resultats del programa de vigilància ambiental que avaluarà l'eficàcia de les mesures correctores emprades i les possibles desviacions respecte als impactes previstos a l'estudi d'impacte ambiental. D'altra banda, alguns mitjans de comunicació publiquen avui mateix també que la intenció de l'empresa promotora del projecte és que els treballs de construcció podrien començar la primavera del 2010. De totes formes, hem de dir també que aquesta decisió del govern espanyol, concretament del Ministeri de Medi Ambient, ha causat, en principi, impacte i sorpresa tant a l'Ajuntament d'Alcanar com als sectors relacionats amb la plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia, i és que no hem d'oblidar que molt probablement moltes de les al·legacions presentades tant per la plataforma com el nostre Ajuntament encara a dia d'avui no hagin arribat al Ministeri de Medi Ambient, ja que, recordem, el plaç per presentar-les es tancava la passada setmana.
Mig miler de treballadors de l'EAR Roquetes es van concentrar ahir davant el Parlament de Catalunya per demanar als polítics un esforç per evitar el tancament de la fàbrica, que implicaria l'acomiadament de 518 persones de les Terres de l'Ebre. Els manifestants van escridassar al president de la Generalitat, José Montilla, així com a la consellera de Treball, Marcerna, de qui consideren que no han fet tot el que està a les seves mans per aconseguir salvar la planta de Roquetes. D'altra banda, el comitè d'empresa de l'EAR espera que la taula de seguiment per a les Terres de l'Ebre, que el govern s'ha compromès a crear, permeti captar noves empreses que reindustrialitzin el territori i ofereixin ocupació. Ho explica extensament i amb detall en la següent crònica Josep Roig.
Els manifestants es van concentrar a primera hora del matí davant del Parlament de Catalunya per reclamar als polítics que facin tot el possible per evitar el tancament de la planta de components d'automoció de l'EAR a Roquetes. Els membres del comitè d'empresa van mantenir reunions a l'interior de l'edifici amb representants dels tres partits polítics del govern i del principal grup de l'oposició, Convergència i Unió. També van conversar amb la consellera de Treball, Marcerna. Posteriorment es van dirigir al Palau de la Generalitat amb la voluntat d'entrevistar-se amb el president José Montilla, qui no els va rebre perquè no estava a l'edifici. Sí que es va poder conversar amb Ciriaco Hidalgo, assessor de Montilla en qüestions econòmiques, que els va garantir que el govern crearà una taula de treball per a les Terres de l'Ebre per captar noves empreses i reindustrialitzar aquest territori. Soledat Roca subratllava la importància d'aquesta taula de treball perquè permetrà en el futur recol·locar les més de 500 persones directament afectades pel tancament de l'EAR i que es quedarien al carrer. Soledat Roca és portaveu del comitè d'empresa de l'EAR. L'escoltem.
El compromís polític que hem aconseguit és que per una part se crearà una taula de treball per al Baix Ebre, que això no té res que veure amb l'EAR, però que té molt que veure perquè si venen empreses hi haurà llocs de treball i no ens quedarem 515 persones directes al carrer, sense totes les indirectes que poden ser porteries, autobusos que ens porten, limpiesa, guarderies, perquè la gent si està a casa el que no farà serà enviar els crios a la guarderia, se'ls cuidarà ell. Llavors, nosaltres el que hem demanat ha sigut això, el compromís ha sigut que ells miraran molt en lupa l'expedient, volem dir, si nosaltres no arribem a un acord, no diran que sí en seguida l'expedient, que ja és un compromís una mica d'allò, i que per una altra part se crearà una taula de seguiment allà baix al Baix Ebre per a veure si es pot reindustrialitzar la comarca.
Recordem que ahir mig miler de treballadors de l'EAR Roquetes es van desplaçar fins a Barcelona per mostrar el seu descontent davant de l'anunci del tancament de l'empresa l'EAR. Es van concentrar davant del Parlament de Catalunya per demanar concretament als polítics un esforç per evitar el tancament de la fàbrica. La plantilla es va concentrar a les portes de la cambra, al Parlament concretament. Els representants dels treballadors, mentrestant, van estar rebuts per la consellera Serna, així com per una representació dels diferents grups parlamentaris. Aquest diàleg es va produir després de les reunions de mediació que van tindre lloc els darrers dies i, de fet, unes reunions que han acabat sense cap avançament, ja que la direcció de l'empresa manté la seva intenció de tancar la planta de Roquetes i encara no ha presentat cap pla social. A continuació, escoltarem les veus d'alguns dels treballadors de l'EAR mostrant la seva inquietud i també la seva preocupació. D'una banda, Rosa Beltri, empleada de l'EAR Roquetes, dia, per exemple, que els treballadors de les Terres de l'Ebre tenen la sensació d'estar abandonats.
Que Montilla no se'n va als Estats Units a negociar com se'n va anar al Japó, que mos tenen abandonats, que no som ningú per a ells, només mos volen per a crear energia, per a portar-nos nuclears i després emportar-se l'energia a Barcelona per a que les indústries produïsquin a Barcelona.
Un altre dels empleats i manifestant, Antoni Viladot, en aquest cas es lamentava de la manca de futur de l'economia a les Terres de l'Ebre.
Pues en aquests moments és la edat el que ens afecta més que tot. Perquè als 56 anys, si no hi ha feina per als joves de 30 i 40 anys, a veure què tenim d'anar a fer els de 50 per amunt. El problema que tenim és que no és que estiguem 500 famílies a l'atur, és que el problema és que davant de nosaltres n'hi ha 10.000 més esperant feina. I això és el que volem, feina per les terres d'aquí, que no tenim res. Ens emporten l'aigua, ens ho emporten tot, tenim les químiques, tenim les nuclears i no tenim indústria per emplear la gent. Aquest és el problema.
Com estan escoltant en les veus d'aquests manifestants, la reivindicació pels llocs de treball va anar fins i tot una mica més enllà en la reivindicació per la dignitat també de les Terres de l'Ebre. D'alguna manera podríem interpretar-ho així. Acabarem aquest reportatge escoltant una altra de les empleades de l'empresa Roquetes, Maria Teresa López. En aquest cas, López explicava que la consellera Serna els havia promès que lluitaria per evitar el tancament de l'empresa.
Ha dit que estan els nostres companys parlamentant dins i que està, ella està apoyant-nos a nosaltres. Que jo li he dit que, bueno, que no siguin paraules només, que siguin fets. I diu que si la coneixem, ella sap, sabem que complís.
Bueno. I què penseu d'això? Com? No complirà?
Jo ho dubto. La veritat.
Com hem escoltat, enfadament i també escepticisme el que mostraven els manifestants ahir a Barcelona, uns treballadors que van respondre que ja estaven cansats de promeses, ja que consideren que les Terres de l'Ebre són la zona de Catalunya més castigada per la crisi, ja que entenen que el govern no està mostrant, com hem escoltat, el mateix interès pel tancament de la planta de l'IAR a Roquetes que el que ha mostrat en altres conflictes laborals, com per exemple en el cas de SEAT o Nissan.
Gràcies, Josep. Ahir també coneixíem la notícia que la foneria extremenya d'Alfonso Gallardo ha aturat de moment el projecte per instal·lar-se al polígon Catalunya Sud, als termes de Tortosa i de l'Aldea. Així ho publicava el dimecres el diari econòmic Expansión, amb declaracions de Juan Sillero, conseller delegat del grup Gallardo, que atribueix aquest fre a l'actual context de crisi econòmica. Aquest anunci no és més que un nou gerro d'aigua freda per les Terres de l'Ebre, on el degoteig d'empreses afectades per expedients de regulació continua creixent, com el del tancament de la planta LEAR de Roquetes que deixarà al carrer aquestes 518 persones. El conseller delegat del grup Gallardo reconeix que una de les noves oportunitats d'inversió del grup era la d'instal·lar una planta siderúrgica a Catalunya i concretament al polígon Catalunya Sud, ja que reunia les condicions del terreny industrial, bones infraestructures i comunicacions. Aquesta inversió s'estava negociant directament amb la Generalitat, la qual estaria avançant i preparant una sèrie d'infraestructures necessàries per la foneria, com seria l'arribada del ferrocarril al mateix polígon, el subministrament elèctric i d'aigua. Segons les previsions, la foneria Gallardo preveia una inversió de 600 milions d'euros i la creació d'uns 500 llocs de treball directes. I abans de fer la primera parada publicitària, us anem a explicar que Convergència i Unió presenta diferents esmenes als pressupostos generals de l'Estat a petició de l'Ametlla de Mar. Jordi Jané, com a representant de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats, demanava gairebé 3 milions d'euros per al centre cívic i per a la carretera d'accés sud que va a Santes Creus i que s'inclogui dins del Pla Penta. Araceli Domínguez, La Cala Ràdio.
Jordi Jané, com a representant de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats, ha demanat a petició d'Andreu Martí, l'alcalde de l'Ametlla de Mar, que s'incloguin algunes esmenes parcials als pressupostos generals de l'Estat que tenen relació amb la nostra població. L'esmena que més destaca per la seva quantia és la que fa referència a una partida extraordinària de 2 a 2 milions i mig d'euros per completar la carretera d'accés sud, que acaba a Santes Creus i ha de continuar fins al límit del terme, però fent-ho de manera molt integrada i amb molt de respecte pel medi ambient. Aquesta actuació ja fa temps que està pendent de fer-se i s'inclou dins del pla Penta, és a dir, el seu objectiu, un cop finalitzada, és garantir una evacuació eficaç en cas d'emergència nuclear i, per tant, és responsabilitat del govern espanyol dur-la a terme, posant els mitjans econòmics que calguin perquè la carretera sigui una realitat. En aquest sentit, s'ha perdut el compte de les negociacions que Jordi Jané i Teresa Pallarès, la sotsdelegada del govern espanyol a Tarragona, han dut a terme amb l'executiu de l'Estat, insistint en aquesta necessitat prioritària. D'altra banda, també s'ha fet una esmena per valor de 250.000 euros als pressupostos generals per finançar l'execució del centre cívic i de l'aparcament. Recordem que ja l'any passat Jordi Jané va aconseguir una primera esmena per al centre cívic també de 250.000 euros, però en aquella ocasió es va destinar a la redacció del projecte executiu. Andreu Martí.
De fet, s'han presentat diverses esmenes i jo voldria destacar-ne les més significatives. Serien la continuïtat de l'ajut del centre cívic, que ja vam rebre, que hem rebut enguany el 2009, que són 250.000 euros, en aquest cas serien pel 2010. Segon tema, els 2 milions d'euros que ens fan falta per a la prolongació de la carretera sud que va des del càmping, amb el que això suposa de problemàtica, fins al cap del terme.
Aquestes esmenes ja s'han presentat i tot just es negocien aquests dies de novembre. De fet, en general, aquest procés d'esmenes als pressupostos no acostuma a superar en el temps el mes en curs. És a dir, en pocs dies sabrem si les modificacions parcials del pressupost estatal que fan referència a l'Ametlla han estat incloses o no.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des del Mar d'Oliveres del Montsià, Santa Bàrbara et presenta la seva Fira de l'Oli Novell. 13a Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç, del 20 al 22 de novembre del 2009. L'aroma del primer oli de la temporada, la dolçor dels primers cítrics i el dinamisme del comerç, presents per a que puguis gaudir en la teva visita a Santa Bàrbara. T'esperem el divendres, dissabte o diumenge 20, 21 o 22 de novembre a Santa Bàrbara i a la Fira de l'Oli. No tens excusa, l'entrada és gratuïta i estarem oberts des de les 10 del matí a les 2 de la tarda i des de les 4 i mitja a les 9 de la nit.
Concert de Santa Cecília. Organitza Societat Musical Verge dels Prats de l'Aldea. 14 de novembre de 2009 a les 20:30 hores a la sala de la Escrua. Concert de Santa Cecília. Dia 15 de novembre a les 12:30 hores es celebrarà la missa en honor a Santa Cecília. Organitza Societat Musical Verge dels Prats de l'Aldea. Participa la Diputació de Tarragona, el Consell Comarcal del Baix Ebre i l'Ajuntament de l'Aldea.
L'informatiu de Mute.
Encetem ara notícies relacionades amb el medi ambient perquè la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre efectuarà proves per aplicar la metodologia de les anomenades biobales en la lluita contra el musclo zebra durant l'any vinent. Es tracta d'un mètode que està estudiant en aquests moments la Universitat de Cambridge dins d'un projecte finançat pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, on participen d'altres universitats i entitats de l'Estat espanyol. Així ho anunciava el dimecres la biòloga i cap del Servei de Control de l'Estat Ecològic de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Conxa Duran, en la seva conferència sobre el musclo zebra i les primeres jornades de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències Ambientals d'Aragó, depenent de la Universitat de Saragossa. En essència, la metodologia de les biobales consistirà en l'aplicació d'elements biològics contra el musclo zebra, que només afectin aquesta espècie invasora i deixin indemne la resta de la fauna fluvial. Concretament, aquesta actuació s'integra en un projecte finançat per l'Estat dins del Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica i que està liderat per la Universitat de Saragossa. En la iniciativa, a més de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, també hi participa la Universitat Politècnica de València, la Societat d'Infraestructures Rurals Aragoneses, SA i el Centre de Transferència Agroalimentària del Govern de l'Aragó. Duran pronunciava una conferència sobre l'estat actual de la plaga del musclo zebra a la conca i l'avaluació de les mesures de gestió per aturar-lo i avançava algunes de les línies principals del treball del proper any, en el qual s'intensificarà el treball d'investigació i desenvolupament. A més, durant aquest 2010 es desenvoluparà un nou estudi per actualitzar la valoració de l'impacte econòmic que té la plaga del musclo zebra en la conca de l'Ebre. Seguim riu avall, ens aturem al Delta de l'Ebre i parlem ara del primer festival de Fangueig, un festival organitzat per CO Beer Life. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa.
Avui dijous comença una nova temporada del cicle d'audiovisuals de medi ambient de la Fundació Caixa Tarragona. El Delta de l'Ebre i el Massís dels Ports donen el tret de sortida a aquesta activitat que arriba a la seva 6a edició amb l'objectiu de conscienciar la societat dels valors naturals i mediambientals. El cicle Flaixos de Natura s'estructura en tres audiovisuals d'investigació de temàtica mediambiental centrades enguany en la biodiversitat de les Terres de l'Ebre, de l'illa de Socotra i de la península Ibèrica i Costa Rica. Posteriorment, a cada projecció, el propi autor comentarà l'audiovisual amb els assistents. Les tres sessions dels audiovisuals es duran a terme els dijous a les 7:30 de la tarda amb entrada gratuïta. El tret de sortida és l'Ebre Territori de Natura, a càrrec de Mariano Cebolla. Al sud de Catalunya, el riu Ebre vertebra un territori divisori que, fruit de la seva llunyania, ha mantingut espais poc alterats i desconeguts fins fa pocs anys, el Delta de l'Ebre i el Massís dels Ports. Aquests dos espais protegits pels parcs naturals estan una a tocar de l'altre. Tot i la seva proximitat, mostren una diversitat enorme i en conjunt conformen un paradís natural que només es pot trobar a les remotes llunyanies. Un factor peculiar és també la petjada humana que avui encara conviu amb la natura. Els cicles complementen en aquesta ocasió amb una exposició al vestíbul de l'Auditori Caixa Tarragona amb obres dels fotògrafs participants. Aquesta mostra es podrà veure durant els dies que duria el cicle i de dilluns a divendres de 9 a 9 de la nit. L'organització d'activitats mediambientals s'inscriu en els programes d'actuació de l'obra social de Caixa Tarragona, per mitjà del qual l'entitat retorna a la societat una part del benefici obtingut mitjançant l'activitat financera.
Els dies 20, 21 i 22 de novembre se celebra a la localitat de Santa Bàrbara la 13a edició de la Fira de l'Oli Novell, els Cítrics i el Comerç, una fira que ja comença a calentar motors. La regidora de Fires del municipi diu que, tot i el context econòmic complicat, enguany ha estat l'any que han tingut més demanda d'estants. Josep Roig ens amplia aquesta notícia des de la Plana Ràdio Santa Bàrbara.
La 13a edició de la Fira de l'Oli Novell, els Cítrics i el Comerç de Santa Bàrbara celebrarà del 20 al 22 d'aquest mes de novembre i ve marcada especialment pels canvis de l'espai on s'ubicaran les dues carpes que aixopluguen els expositors. Judit Lleixà, la regidora de Fires i Festes Planera, explicava que són uns canvis als que ha obligat la remodelació de la zona poliesportiva. Així, les dues carpes principals estaran situades a lo que es coneix com a camp de futbol de terra i els expositors de maquinària, que fins ara estaven a la intempèrie, també podran estar sota taula.
Bueno, en principi, estos canvis se deuen a també el canvi que ha fet el nostre estadi durant este últim any. Tot i que d'alguna manera també es podia continuar ubicant les carpes de la mateixa manera, posant-les al camp de futbol de la pista de futbol sala, hagués sigut possible, però bueno, vam pensar ja que hem de rectificar una mica, doncs anem a canviar una mica la imatge de la fira, perquè d'esta manera també el que guanya la fira és que els expositors de maquinària agrícola, que sempre estaven a... no tenien taulada ni tenien llum, d'esta manera els hem ubicat a la pista de ball, diguem-ho així, a la que es fa el ball a festes majors, perquè tothom mos entengui, i clar, doncs allí tindran taulada, tindran llum, i en quant a imatge creiem que la fira guanyarà moltíssim.
D'altra banda, Lleixà explicava que, tot i el context de crisi que viu el país, sorprenentment enguany ha estat l'any en què s'han produït més demandes d'estants, fins al punt de que a una setmana de l'obertura de la fira encara s'estan rebent peticions per participar-hi.
És l'any que tenim més demanda d'estants. Tenim doncs, 8 o 10 expositors que volien vindre i no han pogut vindre. I fins avui, ara mateix pujo de les oficines de l'Ajuntament, i fins avui ens estaven demanant estants. Avui un, a l'hora que estem, ahir m'ho van demanar dos, a 9 de novembre que estàvem, o sigui que és impensable aquest any l'afluència de gent que vol vindre a la fira.
La fira obrirà les seues portes el divendres 20 de novembre a les 10 del matí, tot i que no serà fins a les 7 de la tarda, quan serà inaugurada oficialment pel president de Pime Comerç, Alejandro Goñi. Recordem que la Fira de l'Oli de Santa Bàrbara és una fira amb entrada lliure.
Gràcies, Josep. La propera cita és a càrrec de l'Associació Sociocultural Tarambana d'Amposta. Per al proper divendres, demà mateix, a partir de les 9 i mitja de la nit i al casal municipal, es portarà a terme la projecció Nàufragos, Vengo de un avión que cayó en las montañas. El documental repassa els fets que van ocórrer l'octubre de l'any 72, quan un avió que feia la travessia de Xile a l'Uruguai es va estimbar en plena serralada de los Andes. Tot i el tràgic accident, alguns dels passatgers, integrants de la selecció uruguaiana de rugby, van poder sobreviure i tornar a casa després de 72 dies. El valor d'aquest documental rau en que el director ha reunit els 16 supervivents que reflexionen sobre els fets i sobre com han sobreviscut amb aquells records. Després de la projecció del documental, hi haurà un espai de tertúlia que serà conduït per Maria Josep Ruiz Morera, psicòloga i pedagoga.
L'informatiu de Muter.
XIV concurs d'exposició ornitològic de les Terres de l'Ebre al Centre Cívic, del 9 al 15 de novembre. Horari de visita de 6 a 9 de la nit. No t'ho perguis, concurs d'exposició d'ornitologia del Tebre. Vine a veure la gran varietat de canaris i ocells d'Europa i Àfrica. Organitza l'Associació Ornitològica de l'Ebre i el diumenge dia 15 al migdia entrega de premis als guanyadors.
La Fira de l'Oli, Novè i els Cítrics i el Comerç de Santa Bàrbara et presenta el diumenge 22 de novembre i a partir de les 5 de la tarda un espectacle gegant per a menuts i grans. Somnis d'Alícia, un espectacle de carrer que podrem veure pel recinte firal de Santa Bàrbara. Somnis d'Alícia, una titella gegant amb la que la companyia de teatre Nu ens transportarà a tots a un món de fantasia. Recorda-ho, a les 5 de la tarda del diumenge 22 de novembre a la Fira de l'Oli, Novell de Santa Bàrbara viatjarà al meravellós món d'Alícia.
Obrim ara la crònica de successos per explicar-vos que dies enrere a Marina Sant Jordi es va produir un incendi, sortosament sense cap conseqüència. Malgrat el vent, el foc en cap moment no va assolir una gran intensitat i podia controlar-se dues hores després del seu inici, tal com ens explica en la següent crònica Araceli Domínguez des de la Cala Ràdio.
Aquest dimarts al matí, cap als vols de les 10 i mitja, s'ha produït un incendi a la urbanització Marina Sant Jordi, que s'ha pogut controlar a les 12:40 del migdia, segons ha informat el SECAT a la policia. Tot ha començat quan un camió que circulava per la Nacional 340 a l'alçada d'aquesta urbanització ha punxat. En l'avaria s'han desprès espurnes que, en caure al matoll del llindar de la carretera, han provocat un petit focus de foc que de seguida ha estat avivat pel vent. Ha estat un veí el que ha alertat a la policia local, que d'immediat ha enviat una patrulla i ha activat Mossos d'Esquadra i bombers. Així, s'ha fet un gran desplegament d'efectius per la proximitat dels habitatges a l'epicentre del foc i per la possibilitat que es pogués estendre's ràpidament, posant en perill la urbanització i els seus habitants. En total, han intervingut 9 camions de bombers, 2 hidroavions i un helicòpter. Sortosament, i malgrat el vent, el foc en cap moment no ha assolit una gran intensitat i ha pogut controlar-se dues hores després del seu inici, havent de lamentar únicament la crema d'una gran quantitat de matoll.
Gràcies, Araceli. I ara anem a parlar de la detenció d'un home per 42 robatoris a l'interior de vehicles estacionats al barri del Temple de Tortosa. Els Mossos d'Esquadra detenien un veí de Tortosa com a presumpte autor de més de 42 robatoris amb força a l'interior dels vehicles estacionats, majoritàriament al barri del Temple de la mateixa ciutat. La detenció de la qual informaven aquest dijous la policia es va produir la matinada del 6 de novembre quan el detingut Hadif M, de 35 anys d'edat i originari del Marroc, estava fent palanca a la porta d'un vehicle, acció que van observar els agents i va permetre la detenció. La unitat d'investigació dels Mossos el relaciona amb un total de 42 robatoris més que s'haurien produït a la mateixa zona i que es van iniciar el passat 5 d'octubre. Segons els Mossos, el lladre sempre feia servir el mateix modus operandi. Doblegava el marc d'una de les portes davanteres del vehicle fins poder accedir amb el braç a l'interior i anul·lar els sistemes de tancament. Quan tenia l'accés al vehicle, sostreia diferents objectes com CDs, material electrònic o equips de so. La gran majoria dels robatoris van succeir al barri del Temple, d'on el detingut n'era veí. D'altra banda, la unitat d'investigació de Mossos van detenir també el dia 5 de novembre Rafael MD, de 35 anys i de nacionalitat espanyola i veí de Tortosa, per haver robat més de 24 bicicletes des del mes de setembre a diferents pàrquings de Tortosa. L'home accedia als aparcaments comunitaris i trencava els tancaments de seguretat de les bicicletes que després venia per diferents punts de la ciutat. La policia local de Tortosa va detenir un segon individu que l'ajudava a vendre el material sostret. Tots tres detinguts van passar a disposició judicial i resten en llibertats amb càrrecs.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Les boirines matinals tendiran a dissipar-se en les immediates hores a mesura que el sol vagi escalfant l'ambient i esperem que la jornada sigui molt suau i estable a gran part del país, potser amb algun núvol prim que pugui aparèixer, però de manera localitzada. Una jornada, per tant, que es presenta estable i fins i tot molt suau. Les temperatures ahir ja van arribar a prop dels 20-22 graus a molts indrets. Avui aquestes xifres tendiran a generalitzar-se més. I, de fet, pels propers dies els termòmetres doncs, han de pujar a prop dels 25 graus, especialment de cara al cap de setmana, quan els termòmetres tocarien sostre. Això sí, sempre amb un contrast tèrmic notable entre el dia i la nit i també inversió tèrmica, que afavorirà doncs, que les fondalades i especialment del Pirineu a primeres hores hi hagi risc d'alguns valors pròxims als 0 graus i també a la formació d'aquestes boires i boirines, la mala visibilitat que pels propers dies es poden fer més extenses, més persistents i sobretot en zones fondes de l'interior de Catalunya. Cal dir que de cara al cap de setmana els núvols prims s'aniran fent cada cop més abundants.
El temps que diàriament dediquem a la informació conjunta finalitza ara mateix. Agrair-los la seva confiança, esperem que demà tornin a dipositar-la a les EMUTE. Els esperem. Fins la propera.